Hoy por Hoy Valencia. Radio Valencia, Cadena SER.
Las 12:41, como os decíamos, hoy vamos a hablar de los 600 años de historia que cumple la Torre del Micalet, el Miguelete. Son 600 años que queremos hoy recordar y condensar en pocos minutos. Va a ser complicado, pero habrá que hablar de cómo se va a celebrar también este año. Parece ser que va a haber una iluminación especial, sí, a cargo de Iberdrola, que es, cumpliendo sus 125 años, está iluminando una vez al mes algunos edificios emblemáticos de España, y el Micalet va a ser uno de ellos.
Claro, y vamos a conocer mejor su historia con Pau Sarrio, que es campanero, es historiador de el arte, y nos lo va a contar todo muy resumido. Son 600 años, pero queremos saber lo básico. Pau, ¿qué tal estás? Benvingut.
Bon dia, moltes gràcies per donar-nos veu en esta jornada en què, sí, pues, tenim en el nostre cap l'accident.
Sí, de la a mi, quan han dicho que venia un campaner i historiador, digo, un estudioso, sino una persona mayor, ya avanzada en edad, brillando los historios, y es un chaval jovencísimo, que no por ello menos erudito y menos conocedor de la historia de Micalet, ¿no?
El Micalet compleix 600 anys i estarà l'audiència d'acord amb mi en que aquest aniversari ens interpel·la a tots els valencians, sí, a qui més o a qui menys, perquè ja fa molt temps que esta torre ha passat més enllà de ser una fàbrica arquitectònica a ser tot un emblema, tot un referent de l'imaginari visual, inclús sonor, dels valencians.
Sí. Però, Pau, parlem de 600 anys, de 1426, però crec que en això també hi ha diferències, no? El 1426 no va estar acabat del tot, no?
És un aniversari que podríem celebrar en extens, entre...
Oh, ho celebrem en extens, millor, no?
No, com que no. Dos santos al any. Dice, no, clar, mi santo és el dia i este, sí, també. Quiero regalo los dos días.
Que no ens donen motius als valencians que ho farem. Exacte. Entre 1425 i 1429 podríem estar celebrant l'aniversari, sí, del campanar, perquè el final de la seva obra va ser bastant escalonat. En 1425 la sala de campanes és tancada, però realment és en febrer de 1426, ara fa pràcticament 600 anys, uh-huh, quan és col·locat l'entaulament de la terrassa per damunt del nou paviment que es col·loca baix la direcció del mestre d'obres Martí Llobet. Es col·loca la gran campana municipal, el primer Micalet, que encara que fou refós en vegades successives en les dècades posteriors, és el que acaba donant-li el nom al campanar, campanar, com anunciàveu adés, i en els anys successius és el mateix Llobet el que dirigeix la construcció de l'apitrador del campanar. Què és l'apitrador?
Què és l'apitrador, clar.
Allò que ve pel pit, és a dir, la barana, de la qual, de fet, encara conservem algunes restes a l'interior de la torre, en la segona sala del campanar, que durant segles fou la casa on residí el campaner de la Seu.
Mm. Que curiós, o sigui, 1426 estava, però fins al 29 no va ser col·locada, diguem, l'últim que quedava era la barana. Però ja ho has dit, i se ho preguntàvem a l'inici, el nom de Micalet era de la campana, no del campanar. Saps com es deia? Quin nom tenia? No tenia nom.
Així és. Inicialment, la torre que actualment coneixem com a Micalet, per metonímia relacionada amb la gran campana de les hores, que encara a dia d'avui continua tocant hora a hora les hores, abans se la conegué com a campanar nou de la catedral, per tal de diferenciar-lo respecte al campanar vell. En les primeres fases constructives de l'obra de la Seu, que s'inicia en 1262, es construeix en el seu lateral dret, allà on a dia d'avui discorre el carrer de la Barcella, un xicotet campanar d'una factura relativament senzilla, que fou el campanar vell. Aquell campanar compleix les seues funcions fins que l'any 1419 el mestre Pere Balaguer avança en l'obra de construcció del campanar nou, i finalment són traslladades les campanes que aquell campanar guardava al campanar nou, i des d'aleshores el campanar vell anà demolint-se fins que a dia d'avui només ens queden algunes restes. I el més emocionant de tot això és que a dia d'avui el nostre Micalet encara custodia una d'aquelles campanes que el 1419 foren traslladades del campanar nou al, del campanar vell al campanar nou, perquè conservem la Caterina, una campana de l'any 1305. I el més interessant de tot això és que no només esdevé un bé patrimonial de caràcter material importantíssim, sinó que també des de l'òptica immaterial hem de pensar que estem escoltant encara exactament la mateixa música que escoltaren els ciutadans d'esta ciutat a principis del segle XIV, a partir de 1305.
He sabido que la altura del Micalet es 51 metros, es la misma que su perímetro. Y los amantes de las cifras, hay algunos que siempre buscan teorías, en las pirámides de Egipto pasa lo mismo, hay todos tratados de por qué son así, por qué apuntan aquí, por qué apuntan allá. ¿Qué nos puedes decir sobre cómo se hizo el Micalet, si esto es una casualidad o se buscó hacerlo así?
Lo desconozco, però en qualsevol cas és cert que el Micalet, precisament per tractar-se d'un emblema molt reconeixible per als valencians, sempre ha estat subjecte a tota una sèrie de relats entorn a ell. Alguns, permeteu-me dir, més certs que altres. I, de fet, inclús s'han arribat a fer innocentades en el Micalet i fins i tot s'han proposat tota una sèrie de projectes per tal de concloure'l. Molts oients sabran que en 1453 es fa una vintena d'anys després de conclòs el campanar un projecte per tal de tractar de col·locar-li al campanar una corona, una classe d'agulla flamígera, que és dissenyada per Antoni Dalmau i que, de fet, la seva maqueta encara a dia d'avui es conserva al Museu de la Ciutat. Doncs bé, en les dècades en els segles successius, aquell projecte mai fet anà transformant-se en noves propostes de diversos arquitectes, com el mateix Josep Aixà, el famós Violet de Duc valencià, que idearen col·locar-li corones de tot tipus a ixe gran emblema que era ja la torre de la catedral, el Micalet.
Però diguem que el que més substància va tindre i que s'anava a fer era col·locar aquesta espècie d'agulla dalt. Per què? També perquè fora per elevar l'alçada, que ja era una alçada considerable de 51 metres.
Sí, com era una continuació, com una culminació del projecte que s'havia desenvolupat fins a uns pocs anys abans, però que, no obstant això, és evident que mai arriba a portar-se endavant.
Sí. Dies, igual molts oients ho saben, jo no sé si molts ho sabran o no, però el fet que hi hagi una campana, no?, que ha estat sonant tants i tants anys, clar, perquè el sistema i les actuals campanes es toquen i sonen igual que fa tots aquests anys, que fa 600 anys.
Les campanes són un instrument molt especial perquè tenen la propietat de no variar la seva sonoritat al llarg dels segles fins a que es trenquen. I això és el problema, que poden badar-se i deixar de sonar, encara que a dia d'avui existisquen solucions també per a reparar la seva sonoritat. No així històricament, en què les campanes anaren sent refoses, de manera que les campanes actuals del campanar, litúrgiques 11, a banda les dues de les hores, el Micalet i la campana dels quarts, comprenen el lapse temporal existent entre el 1305, data de la campana més antiga, fins al 1735. D'eixa data prové la campana més nova del conjunt litúrgic, que és la Violant, abans anomenada la Despertada.
Perquè quantes campanes té?
Això, té 13 en total el campanar. I les campanes a dia d'avui són fetes sonar per en les dates més assenyalades de l'any, un centenar de dies al llarg del calendari anual per part de la nostra associació. Nosaltres som els campaners de la Catedral de València, que som una associació cultural que ens dediquem des de finals de la dècada de 1980 a la gestió del patrimoni campaner de la Torre del Micalet. En primer lloc, som una associació que tenim una faceta investigadora molt activa. Part de les dades que avui relatem així provenen precisament d'ella i que compartim des de finals dels anys 90 a través d'una pàgina web que és campaners.com. Convidem a l'audiència a poder-la visitar, si em permeteu. I, a banda, ens agrada dir que sobre eixe fonament científic toquem campanes antigues, com dic, i, a més, tenim la sort de fer-les sonar amb les partitures que foren composades per a elles, que apareixen en l'arxiu riquíssim que la nostra catedral té, en les anomenades consuetes, són manuals de litúrgia, quaderns de treball en els quals s'explicava al servei catedralici tant els ornaments que havien de col·locar en els altars cada dia, com també la manera com s'havien de tocar les campanes per a regular el ritme de vida de portes cap a dins de la seu, però també de les persones que vivien a l'ombra del Micalet, diguem-ho així.
¿Y todo esto está programado? O sea, ¿hasta qué punto están automatizados los toques de campana o también se pueden hacer manualmente?
A dia d'avui existeixen en la Torre del Micalet, a banda de les campanes horàries, que lògicament també es toquen de manera automàtica, abans per acció del rellotge, que per cert també enguany complix això 600 anys.
El rellotge és el mateix?
El rellotge, malauradament, desaparegué en el moment en què fou destruïda en la dècada de 1960. La caseta, potser alguna de l'audiència més veterana, encara recorda com en la banda recaient al carrer del Micalet, a uns pocs metres d'altura, hi havia una caseta en voladís que guardava al seu interior la maquinària del rellotge que activava les campanes horàries. Doncs bé, a banda d'elles, metres més avall, en la sala de campanes, a dia d'avui tenim tres campanes que estan electrificades. L'una és la Bàrbara, l'antiga Morlana. Els sobrenoms de les campanes del Micalet han anat canviant en el pas dels anys, ja siguen en masculí o en femení, per a tocar cada dia de 9 a 9 i mitja el toc de cor que convida al clero de la catedral a acudir a cantar les laudes en el cor. I a banda, les dues campanes majors, el Manuel i la Maria, també estan electrificades. La Maria per a tocar les tres oracions diàries que des de fa segles venen regulant el ritme de vida de la població, tocant de bon matí a l'alba, a migdia a les 12 l'Àngelus, per la vesprada l'Ave Maria i finalment les ànimes, i les ànimes es toquen després d'un toc del qual hem escoltat parlar infinitat de voltes en època de la pandèmia, però que en ocasions no hem entès en la seva plenitud, que és el famós toc de queda. En realitat, això de toc de queda és una expressió que prové segurament del castellà, però nosaltres, els valencians, ja comptàvem amb ixe toc des de feia molts segles i el coneixíem en molta més recurrència com el seny del lladre.
El seny del lladre.
El seny, que és una gran campana, una campana grossa. I allò del lladre fa referència a que tot el qui estiguera pel carrer després de tocat el seny podia tindre un problema.
Era sospitós d'alguna cosa, no?
Si no anava, per cert, il·luminat o armat, com de fet les reglaments de la ciutat de València i també d'altres poblacions del territori deien, no? I encara a dia d'avui el Micalet continua tocant eixe seny del lladre, també el podem conèixer com a toc de tancament de muralles, perquè eixe mateix toc era el que anunciava el tancament de tres dels quatre portals majors de la muralla de València. Tots excepte un, el portal del Real, situat en l'entorn del convent de Sant Domènec, allà per l'actual capitania, molt a prop d'ací, que quedava obert, però això sí, per als qui pogueren pagar un peatge per a entrar en horari nocturn intramurs.
Pau, todos aquellos que han subido a la terraza, a lo alto del Micalet, que yo creo que todos lo hemos hecho, y si no lo habéis hecho una vez en la vida, hay que hacerlo. Suben por esa escalera de caracol y a lo mejor muchos piensan que, bueno, en las afueras de la escalera lo que está es el revestimiento, pero parece que hay cámaras entre la escalera y la parte exterior, incluso había una cárcel, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es lo que hay?
Així és. El campanar té tres sales intermèdies. En primer lloc, té un basament que, encara que també ha generat, pel que dèiem adés, moltes llegendes, és pràcticament segur un basament completament massís per a servir de base al campanar que s'alça per damunt d'ell. La primera sala, en què nomenaves en molta raó, és la que la tradició ens ha dit que era una presó. En realitat, més que una presó pròpiament dita, era un refugi en el qual podien acollir-se a sagrat els perseguits per la justícia civil. Si pugem una cinquantena d'escalons per damunt d'ací, trobarem, com deia Adès, una sala ja més àmplia, que fou la casa dels campaners. De fet, ja una d'aquelles consuetes que nomenàvem, la de 1527, parla com els escolans de la Seu, que eren en aquell moment els encarregats de fer sonar les campanes, passaven ja algunes nits allà al campanari. Posteriorment, els campaners de la Seu van residir allà fins a que a primeries del segle XX, a partir de l'època de Mariano Folk, deixaren de fer-ho. És una sala que, malgrat totes les deformacions que ha tingut, encara ens parla en part de la vida que de portes cap a dins discorria en aquell campanar. Per exemple, en un forat que hi ha a la part més alta d'ella, a través del qual baixaven algunes cordes des dels batalls, des de les llengües interiors de les campanes, per tal que el campaner, sense necessitat d'haver de pujar i baixar les escales que el separaven de la sala de campanes, poguera tocar els tocs més senzills. Se portava el treball a casa.
Se portava el treball a casa, això era teletreballar, clar. Exacte. Home, has dit una cosa molt curiosa, és que els noms de les campanes han canviat, o els sobrenoms, o els noms, no sé, però qui bateja les campanes?
Les campanes es consagren el dia en el que són hissades fins al campanar. Són objectes sagrats i que, de fet, la societat tradicional els atribuï tota una sèrie de funcions de caràcter protector. Si s'apropem a les campanes, que convide a tota l'audiència a fer-ho, acompanyant-nos, per exemple, podem fer-ho al Micalet, veuran que tenen gravades tota una sèrie d'inscripcions, també d'imatges sagrades, el Micalet, per exemple, dedicat a Sant Miquel. No és casualitat que tinga aquesta advocació. Sant Miquel és un sant al qual s'atribuïren tota una sèrie de funcions de caràcter apotropaic, de caràcter protector front a tota classe de desgràcies comunitàries. Però, a banda, les persones que convivien en les campanes també els donaven altres noms que no necessàriament estaven inscrits en elles. Al campanar tenim molts exemples. Tenim, per exemple, el cas de les dues campanes xicotetes, que a dia d'avui i des d'època moderna les coneixem com a Úrsula i Violant, però que gràcies a la documentació antiga sabem que eren la Xica i la Despertada, la Bàrbara i la Caterina, de la qual hem parlat en diverses ocasions durant l'entrevista, eren la Morlana i l'altra Morlana, bueno, i així successivament.
Sí. Dejamos hablar, Pau. Sí,
que ni història,
mira. ¿Cuántas veces habrá subido Pau arriba del Micalet?
Les portes contades, això és impossible ja, no?
És difícil, la veritat.
Oye, Pau, una excusa per a visitar Rixos i Cesans. Pau, moltíssimes gràcies.
Muchas gracias.
Gràcies a vosaltres.
Un plaer. Hasta luego.